Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Art, teatre i cinema, els sentits d'avui. Us explicarem quina és la presència catalana a la important Fira d'Art Arco, que es fa el mes que ve a Madrid, i les intencions del publicista Lluís Bassat de projectar un gran centre d'art a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, més de 500 obres d'exposició permanent. Anirem al teatre a veure el muntatge La Indiana, d'Àngels Aymar, que s'estrena al Tan Tarantana, a Barcelona, i al cinema per veure l'última proposta del mallorquí Daniel Monzón, La Caja Kovac. Disset galeries catalanes participaran a la 26a Fira Internacional d'Art Contemporani Arco, que es vol convertir en un punt de referència i de convergència del mercat internacional de l'art. Aquest any, a Arco, una de les fires d'art més importants del món, s'hi presenten 269 galeries procedents de 30 països. Entre els principals objectius hi ha el de millorar l'atenció als col·leccionistes privats i augmentar la qualitat amb la renovació de galeries, com ha explicat avui a Barcelona la nova directora de la fira, Lourdes Fernández.
Conseguir la alta calidad de la presencia de galerías seleccionadas, que este año la verdad es que podemos decir que de las 50 nuevas galerías, 47 extranjeras y 3 españolas, pues todas muestran un alto nivel.
Corea és el país convidat d'aquest any d'Arco, que es vol obrir l'emergent mercat asiàtic. L'any passat Arco va créixer un 13% en vendes i l'organització confia que aquest any creixi com a mínim en la mateixa proporció perquè el mercat d'art, diuen, continua a l'alça. Arco se celebra a Madrid del 15 al 19 de febrer. Els dos primers dies i mig està obert només als professionals i la resta al públic en general.
Per assaborir.
Dels catalans que van emigrar a Cuba al segle XIX se'n tenen moltes referències, però les dades s'esbaixen una mica quan es vol aprofundir en el paper que van tenir les catalanes que van marxar a l'illa. L'obra de teatre La Indiana, que s'estrena avui al Teatre Tan Tarantana de Barcelona, parla precisament dels catalans que van anar a Cuba, però vist des dels ulls d'una dona. Un viatge al passat que ens remet constantment a la realitat del present. És un reportatge de Montse Camps.
Adiós, mi península hermosa. Adiós, que el deber me llama.
Cuba, 1840. Una dona jove, la Rosa, arriba a l'Havana després d'una llarga travessia per trobar-se amb el que ha de ser el seu marit, el Lluís. Els somnis d'una nova vida, però, xoquen amb un món cruel on uns homes en dominen uns altres. El seu món, el d'una dona, no té res a veure amb el dels homes, on molts es van fer rics amb el patiment dels esclaus. Òscar Intente és Lluís, un dels tres protagonistes de La Indiana.
El meu personatge simplement fa un rol masculí de tota la vida, però la que canvia les coses, fa canviar les coses, perquè veu una realitat que la deixa estupefacta, que és, per exemple, que els negres, quan els interceptava un vaixell anglès, els fotien a mar i punt. I clar, això un home era una cosa de la feina, o sigui, les coses anaven així i ja està. I clar, aquest petit aspecte, els ulls d'una dona innocent que va d'arribar d'aquí, de la península i tal, és el motor de canvi.
Jo tenia una caseta vora el mar.
Els ulls de dona són els grans protagonistes de l'obra, que ha escrit Àngels Aymar a partir d'unes cartes de la seva pròpia família, unes cartes on es reflecteix el nou món de Cuba i l'enyorança per la pàtria. A l'obra, aquestes cartes les escriu la Rosa, i molts anys després les llegeix una dona que descobreix així el món dels indians. D'aquesta manera, La Indiana es mou entre el passat i el present, en un paral·lelisme constant.
Aquests paral·lelismes que jo anava trobant del que va passar llavors i que hem canviat tan poc, jo sempre penso que hem fet una evolució molt minsa, la raça humana, i que quan més vas enrere de la història, més et trobes que estàs allà mateix, no? I llavors, trobar totes aquestes coincidències que encara existien, no? O sigui, que ja existien llavors, la necessitat de reivindicar una terra des d'allà, la gent que es va ajuntar per fer unes publicacions en català, el caràcter aquest innovador de disseny del català que segueix sent avui en dia, moltes coses que jo anava llegint i anava dient, és que no ha passat res, tot segueix estant aquí, no?
Una barreja entre passat i present que també reflecteix amb la migració, una situació que el director de l'obra, Julio Álvarez, transmet a través de la seva pròpia experiència.
La memòria històrica, jo sóc un immigrant i per tant he viscut, també he fet les meves índies, he anat M'ha tocat viure aquest aspecte i, per tant, tenir el privilegi, d'alguna manera, des de la vivència aquí catalana, de poder fer una reflexió sobre els catalans que van anar allà i que, d'alguna manera, és un paral·lelisme amb la meva pròpia trajectòria, m'ha semblat molt, molt interessant des d'un principi.
Tornem a Tornem.
I el passat també ens arriba al present a través de l'herència dels indians, molt més forta del que ens pensem fins i tot en el dia a dia.
Utilitzem paraules constantment que ens venen d'allà, paraules que es van crear d'aquesta barreja de llengües, dels catalans que anaven allà, que es trobaven amb castellans, que es trobaven amb africans, i llavors d'allà van portar cap aquí després paraules que seguim utilitzant, com el carajillo. Quan els soldats anaven a la guerra, es prenien l'aigua ardent per donar-se coraje, i d'aquí ve el carajillo.
Òscar Intente, Míriam Alemany i Xu Morillas protagonitzen el muntatge que té com a escenari l'Havana del segle XIX i una casa de l'Empordà del segle XXI, una obra que es pot veure fins l'11 de febrer al Tantarantana i que fa una crida a favor de la memòria històrica i de l'emoció.
És una obra molt emotiva. Tots tenim parents que han emigrat, tots hem rebut cartes i hem escrit cartes, hem compartit amb aquests éssers estimats els moments difícils, l'enyorança de la terra, etcètera, etcètera. I de tot això ens parla, d'alguna manera, la indiana.
Tornem a port. Tornem, tornem.
Per veure.
Ara cinema, divendres s'estrena a les nostres pantalles La Caja Kovac, la tercera pel·lícula del director mallorquí Daniel Monzón. La cinta que ja ha pogut veure el nostre company Gonçal Cabo és la història angoixant, una història angoixant de misteri, en què un escriptor de ciència-ficció ha de resoldre una onada inexplicable de suïcidis.
Dijiste que Jane no se mató.
Yo sé que no me tiré por esa ventana, pero no sé lo que pasó realmente. Entré en la ducha y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. Es la misma llamada.
En efecto, es una historia de manipulación porque, de alguna manera, lo que yo quería reflejar es cómo todos nos vemos manipulados, ¿no? Por demiurgos que desconocemos, que están detrás y que están moviendo nuestros hilos, ¿no?
La Caja Kovac, que és la producció més ambiciosa del mallorquí Daniel Monzón, director que es va fer notar amb El corazón del guerrero. Sota la banda sonora del tema Gloomy Sunday, Diumenge trist, un estàndard conegut com el tema del suïcidi, es desenvolupa una història on els protagonistes es veuen envoltats per una estranya sèrie d'aparents suïcidis desencadenats per una misteriosa trucada de telèfon.
Esto no puede ser una coincidencia. Se trata de piezas sueltas que forman parte de un puzzle.
Me dio una lista. Es una lista de los que van a morir. Ella sobrevivió, pero su nombre estaba en la lista.
¿Dónde está esa lista?
La Caja Kovac ha reunit un important repartiment internacional encapçalat per Timothy Hutton, Lucía Jiménez i el veterà actor galès David Kelly, que hem pogut veure a films com Charlie i la fàbrica de xocolata i que aquí fa el paper de dolent. Monzón justifica la contractació de Hutton perquè s'adeia amb el personatge de l'escriptor famós de ciència-ficció que protagonitza el film.
És un tipus que des del moment en què apareix en pantalla lo quieres, y como iba a sufrir este calvario, esta pesadilla en la película, necesitábamos que fuera un tipo que al que quisieras y que quisieras acompañar en este trance, porque si no te importa el personaje, no te importa la película. Y Hutton es una persona que desde Gente corriente a Beautiful Girl, o sea, es un tipo que es que a mí me cae, iba a decir, bueno, me cae muy bien.
Per la seva part, Lucía Jiménez ha explicat en la roda de premsa que s'ha fet a Madrid que ha treballat amb molta complicitat amb Hutton, que l'ha ajudat molt durant tot aquest rodatge.
Yo fui de su mano. Él me decía lo que tenía que hacer, me ayudó muchísimo. Hizo un trabajo increíble conmigo porque realmente mi propuesta pues era al principio un poco distinta a lo que ha quedado. O sea, él se ocupó muchísimo, estaba muy encima, ensayábamos mucho y había, bueno, es que había mucha complicidad con él.
Aquest divendres s'estrena a 180 sales de tot l'estat aquesta Caja Kovac, un film que el mateix director Daniel Monzón presenta com un thriller d'homenatge al mestre Alfred Hitchcock.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació. Amb Marta Romagosa.
Anem ara cap al Maresme. Sant Andreu de Llavaneres acollirà a partir del 2010 un important centre d'art impulsat pel publicista Lluís Bassat. L'espai exposarà una mostra permanent d'unes 500 obres d'autors com ara Guinovart, Arranz Bravo, Artigau o Joan Pere Viladecans. La crònica és de Sara Laia Galbany.
Bona tarda. Lluís Bassat ha volgut donar al seu poble l'oportunitat de convertir-se en una nova capital de l'art. I és que amb els 9.000 metres quadrats que es projecten, el futur centre d'art superaran dimensions al Museu Picasso o la Fundació Tàpies. El futur espai vol ser un punt de trobada cultural entre l'àmbit nacional i l'internacional, tal i com explica l'alcalde de Llavaneres, Víctor Ros.
Sant Andreu de Llavaneres sigui doncs, una de les capitals de l'art contemporani no solament de Catalunya, sinó també de tot el conjunt d'Espanya. Per tant, es tracta d'una obra importantíssima.
S'espera que el 2010 Llavaneres pugui obrir les portes d'aquest museu on s'allotjaran obres d'autors com Guinovart, Arranz Bravo, Artigau o Viladecans.
I una cosa més abans d'acabar l'Espai Sentits d'avui a Catalunya Informació. La Generalitat Valenciana ha adquirit per valor de 300.000 euros unes 300 cartes inèdites del pintor Joaquim Sorolla, a més de 65 documents relacionats amb l'artista de València. Entre aquest material destaquen diversos esbossos que permetran ampliar el coneixement al voltant de la seva producció, com ara la datació correcta d'algunes de les teles de Sorolla. Aquesta documentació inèdita que ha presentat avui el conseller de Cultura valencià es conservarà en dipòsit a la Biblioteca Valenciana i s'exhibirà en una mostra que es farà el pròxim mes de març. Les cartes signades per Sorolla van del 1886 al 1920 i la majoria van dirigides al seu amic íntim Pedro Gil Moreno, que pertanyia a una família rica de banquers catalans, fundadors, entre d'altres, de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. De fet, els primers quadres que va vendre Joaquim Sorolla els va comprar la mare del seu amic, que va exercir com a marxant de l'artista. I això és tot per avui a l'Espai Sentits de Catalunya Informació, que ha fet possible la producció d'Helena Miquel, la realització tècnica de Júlia Aparici i, com sempre, la secció de cultura dels serveis informatius d'aquesta casa. Gràcies en nom de tots plegats, us ha parlat Marta Romagosa. Fins demà a la mateixa hora. Adéu-siau.